Camins. Sabia què passaria. Al matí del 6 de gener, en anar a casa del seu cunyat, sempre la mateixa situació humiliant. Un regal absurd que l'odiós marit de la seva germana rebuscava als basars més cutres de la ciutat amb l'objectiu de deixar-lo en ridícul i deixar anar les seves horribles rialles de cunyat. I efectivament, es va acostar, aquell ésser absurd li va donar el paquet i es va disposar a obrir-lo. Era una tassa de Messi vestit amb la remera argentina. Cunyat, que Messi t'agrada molt! Però en donar la volta a la tassa hi havia el temut moment, una inscripció que el seu cunyat va llegir a veu en crit. «Que mirà, bobo! Que mirà!» I li va dir «Cunyau, que eres bobo!» I tots van esclatar en una sonora rialla. Ell humiliat, el cunyat imbècil, sin que ninguno de los dos pudiera evitarlo.
Fum, fum, fum!
Avui és dia de microcontes al Camins i cada vegada ens agrada més aquesta febre dels microcontes, un microconte que hem fabricat aquí al programa dedicat als cunyats sin que ninguno de los dos pudiera evitarlo. Ara és moment de dir-vos bona vesprada amb aquella alegria, bona vesprada d'aquest dimecres 4 de gener del 2023. Dieu després de tenir quatre invitats, quatre que eren un sol, quatre en un, us explico. Josep Maria Joan Rosa és una sola persona, tot i que no ho sembli, i és fundador i director del Museu del Joguet de Catalunya a Figueres, a Girona. Amb elles, vàrem quedar ahir perquè ens presentés aquesta gran joia, aquest Museu del Joguet, i més en la Setmana dels Reis Mags. Gran Josep Maria Joan Rosa, grans tots quatre al Camins. Dia 1 també després de Rosario Santamaría, que ens va aportar la seva versió d'Economia amb Valors, i Optimista, que ja té mèrit. Si voleu recuperar els nostres continguts de dimarts, de cada dia també, podeu trobar-ho tots els nostres comptes de Twitter i d'Instagram pilotats per Maria José Mendoza. Recordeu, ens podeu trobar a Twitter @caminsestel i a Instagram caminsestel i en directe a l'aplicació Radio Estel oficial, el Tinder i al web radioestel.cat. A més, tenim una tenda de 24 hores on igual podeu comprar fideos yakisoba, que un refresc de coco o bosses de basura o un frigopié, si voleu. No tanquem mai. Avui, dimecres, nova edició de la Macedònia, Macedònia sensible, Macedònia transoceànica, Macedònia creativa. Abans que res, l'actualitat de la mà de JJ i CB, Júlia Julve i Carla Buigas, al peu del canó, com sempre. Bé, com sempre, Júlia porta dos dies, però bueno, aquests dos dies al peu del canó ha estat, escolta. Després, i tot seguit, temps de l'anàlisi, jo amb la calma, espai de Ràdio Estel per Verònica García Morales, que ens ajuda a reflexionar aquí al Camins, amb temes sempre interessants, una mica alternatius. Sempre és un plaer la visita de la Verònica i més estrenar els nostres dimecres de gener del 2023 amb ella. I a partir, a la part final del programa, rebrem Alberto Gómez, el seductor dels microcontes. Per tant, sobredosi de sensibilitat, de reflexió, de vida, de tendresa, avui al Camins. Ja sabeu que l'Alberto cada 15 dies ens ajuda a explorar aquest món de la literatura en el seu format microcontes. Avui, nous començaments, nou any i també la il·lusió dels Reis Mags. La ràdio nocturna de la casa, des d'ara i fins les 9, la banda de Camins, Ferran al bajo, Paula al piano i jo mateix, Rafa Sanahuja, tocant la bateria i, bueno, i una mica els pebrots. Macedònia Rock a Radio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
És moment, Verònica García Morales, que ja s'està instal·lant en aquest estudi. De seguida la saludem i reflexionem de tot el que ella vulgui.
Rafa Sanahuja.
Camins.
Ràdio Estel.
Expliquem històries.
Veus que m'estic organitzant els papers perquè sembla que no, però tenim aquí paperassa per avorrir, amb l'informatiu. Doncs estem en marxa, és moment de reflexió, és moment de retomar els nostres dimecres de reflexió amb experts, amb pensadors i en aquest cas contentíssims d'encetar l'any amb Verònica García Morales. Verònica, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Escoltes, van bé els auriculars?
No, no escolto res.
Doncs ara mateix entrarà Ferran Capdevila, si deixa un moment la piloteta, perquè és que avui tenim... És que avui... T'explico, Verònica. Hem estrenat aquesta vesprada a la caravana, al programa de Joan Trias, una tertúlia esportiva i no se m'ha acudit altra idea que portar una piloteta que tinc a casa del Barça. I Ferran ja no sap què fer, no sap què fer amb la pilota. Sembla una foca, saps les foques? allò que es posen les foques aquí al nas i fan com equilibris, doncs Ferran està en modus. Ferran, gràcies. Està aquí a l'estudi. Ferran Capdevila no vol saludar perquè és un noi, doncs, això, amb un sentit fort de la discreció, podríem dir-lo. Total, que mira, ja està. Mira. La foca de Radio Estel. Ferran Capdevila. Foto i xarxes, però ja, Maria José Mendoza. Bueno, com prova l'any, Verònica?
Molt bé, Rafa. I tu?
Mira, jo content, perquè no sé si recordes que tenia la veu fatal a finals de l'any passat, i sí, mira, sí, aquesta setmaneta que hem parat i hem fet vacances m'ha vingut molt bé, amb antibiòtics inclosos, i fer ràdio amb la veu de sempre és un gust. Puc saludar també a la teva mare, que ens acompanya, sabem que està aquí de visita, ha vingut des de Mèxic, la Conxita. Bona vesprada, Conxita.
Así es.
Aquí estamos. Encantados de recibirte también aquí en nuestro estudio y de que acompañes a tu hija.
Gracias.
Que siempre es un placer. Bueno, Verónica, tenim uns minuts per endavant perquè ens ajudis a fer una ullada a l'actualitat, a les coses que tu vols destacar. Ja veig que has triat, bueno, temes molt adients aquests dies perquè estem en la setmana de la il·lusió, la setmana dels Reis Mags. Després parlarem una mica culturalment també d'aquesta festa de tradició, evidentment, cristiana, com es diu, segurament ens faràs aquesta comparativa que sempre ens agrada entre Mèxic i també Catalunya i Espanya. Però comencem per un altre tema que també té a veure amb els nens. És important. És el tema de les guarderies municipals. Tu has fet aquí un parèntesi que poses política de família, igualtat i no discriminació. A veure què ens expliques, perquè és interessant el tema de les guarderies, perquè és el primer contacte dels nens amb altres nens, amb l'educació, i jo crec que tal vegada és interessant reflexionar sobre el tema.
Sí, sobre todo por algo que has mencionado, ¿no? Una palabra que decías, hoy hablamos en torno a la ilusión y ya que empezamos un nuevo año y tenemos, ¿no?, muchos propósitos, muchos deseos, muchos anhelos, muchos sueños. Y uno de ellos sería el tema de la igualdad en un sentido muy amplio, y creo que hablar de las guarderías municipales va en esta línea. Los protagonistas en un primer momento sí son las niñas y los niños, pero también la familia, con todos los tipos, ¿no?, de familias que existen en la actualidad. Y sí, como bien mencionas, es una política de igualdad, es una política de familia, una política social muy importante, porque sí, los niños tienen un primer contacto social, emocional, cultural, cognitivo con otros niños, pero también ayuda o fortalece el hecho de que las familias pues esto puedan conciliar la vida familiar con su vida laboral, pues que también no es una parte importante para ellas y para la sociedad
claro,
en su conjunto.
Es que es muy interesante, porque mira, yo estaba pensando en la meva experiencia en la guardería, te la explico rápidamente. Yo vaig probar, no tenía necesidad porque la meva mare era mestressa de casa, ella no treballava quan jo vaig néixer, etc. Llavors va provar a portar-me a una guarderia que estava molt a prop de casa, per cert, es deia Bugs Bunny, és que ho recordo perfectament. Bugs Bunny, ja veus tu. No rigues, Paula, que és un nom perfectament adient, la Paula riu. Doncs, i jo va ser un nen inadaptat a la guarderia. Llavors ella, com no tenia necessitat, va decidir que no calia que jo anés, no? Jo vaig fer la primera infància sense tocar la guarderia, vaig entrar al col·legi a l'edat reglamentària. Però aquesta elecció avui en dia no és tan senzilla, perquè evidentment, i tal vegada no sigui així a tot el territori, no? Depèn també de les ciutats i de la realitat econòmica de cada família, però la gran majoria de famílies tenen aquesta necessitat dels dos sous per subsistir, per tenir una vida mitjanament digna. Tot i així, amb els dos sous hi ha moltíssima vulnerabilitat. I clar, aquests dos sous t'obliga que quan s'acaben aquestes baixes de maternitat i paternitat, per sort aquí hem avançat prou, no? Hem guanyat en mesos de baixa de maternitat i paternitat, que és molt important acompanyar al nadó en els primers mesos de vida de manera integral, no? Però han de fer aquesta elecció de deixar a un nen segurament molt petit, probablement abans d'un any, ya en alguna guardería si no tienes un recurso de una ayuda familiar.
Sí, y eso es lo que se busca. De hecho, desde las recomendaciones que vienen de la Unión Europea,
¿sí?,
lo que buscan es que exista continuidad en los cuidados de calidad y de larga duración, pero que va desde pues que nace la niña o el niño, están esos permisos de maternidad y de paternidad, pero que después esto tenga continuidad con la primera infancia, ¿no? Con el servicio de educación y de cuidados de los 0 a 3 años, que hasta hoy en el sistema educativo español no es una etapa obligatoria y, por tanto, existe esta aparente opcionalidad, pero como bien has comentado, para la mayor parte de las familias no hay mucha opción. Y esto tiene un impacto negativo para la economía, tiene un impacto negativo para la vida laboral de esas familias y sobre todo todavía para las mujeres de forma preponderante, y por eso hablaba de la igualdad, pero también para los niños que tienen pues condiciones socioeconómicas más desfavorables, y que esto es algo que pone pues un punto de partida desigual en cuanto a política social, en cuanto a la cultura y en cuanto a muchas habilidades que se pueden adquirir en estas fases de educación.
Porque ho desconec, no sé si tu saps, Verónica, la guarderia, hi ha guarderies públiques, evidentment, que pots optar per proximitat, pel barri, hi ha una sèrie de punts i donen un accés o no a aquestes guarderies públiques, i després estan les privades, no? Que també existeixen. Però aquestes guarderies, pot optar tothom? Com funciona exactament? Tu saps?
Les privades, per exemple?
No, les privades, evidentment, si les pagues, allà les tens. No, ja, no, si les pots pagar i tu decideixes, doncs allà estan. Però les públiques, sí.
Les públiques, de hecho, una de las buenas noticias con las que empezábamos el curso académico que la Generalitat iba a aportar una subvención para aportar aquella cuota que aportan las familias.
Vale.
Es decir, la plaza se cubre por una parte de la Generalitat y una parte de los ayuntamientos ahora. La idea es que sean gratuitas y, por tanto, que puedan acceder todas las familias. Hasta antes de este cambio, pues solamente podían acceder quienes tuvieran el dinero para poder pagar la parte que correspondía a la
familia. ¿Y eso se está ejecutando ya de esta manera?
Y esto ya se está cambiando. De hecho, en Hospitalet de Llobregat es donde hace pocos días salió ya una noticia donde incluso muchas guarderías privadas se están municipalizando, es decir, están pasando de ser guarderías privadas a ser guarderías públicas, en donde además con estas subvenciones pues se busca que tengan esa gratuidad y que pueda llegar a pues a más familias.
Yo en aquest sentit no soy cap expert y tengo la meva experiencia personal, pero sí que es cert que yo he tastat les dos realitats, la guardería pública y la guardería privada, i considero, tinc molt bon record de la guarderia privada, molt més bon record que de la guarderia, no, a l'inrevés, tinc més bon record de la guarderia pública, jo la notava molt més ben organitzada, més acollidora, més adient que la privada, que em semblava, evidentment hi haurà de tot, però em semblava una mica més desangelada. Jo crec que en aquest sentit el fet de que també sigui pública li dona una estructura tal vegada i un currículum, podríem dir-lo així, tal vegada més treballat.
Así es. Bueno, los dos grandes pilares, ¿no?, de un estado de bienestar es la educación y la salud. También aquí, ¿no?, sabemos cómo funciona la sanidad pública en el caso del Estado español, ¿no?, y la sanidad privada. Y en el caso de la educación, pues sería un poco en esa línea. Eso no significa que a través de la privada también haya una buena gestión.
Segurament,
pero
y habrá diferentes niveles.
Sí, pero que es importante también, y es una buena noticia, creo que se vaya reforzando como una política pública desde esta etapa, desde los 0 a 3 años, que también se vaya reforzando como pues esto, una etapa no solo educativa, sino también de política social, que lo que hace es eso que siempre nos preguntamos, ¿cómo conseguimos la igualdad? ¿Cómo eliminamos la discriminación por distintos motivos? Es que es en esa etapa, desde que somos niñas y niños.
Y en aquel sentido también es un descans molt gran, jo crec que és una gran passa i està molt bé destacar-lo per aquestes famílies, no? El descans de dir, bueno, el meu fill té aquesta possibilitat, no he de fer aquest esforç addicional econòmicament. També en el tema de la conciliació familiar, de vegades és que els mira, avui que tenim aquí la teva mare, els avis moltes vegades han de gairebé, entre cometes, criar els nets d'alguna manera, cosa que no sempre és fàcil, que també tenen el seu dret els avis de disposar del seu temps i disfruten amb els nets, però no com una obligació, no? Jo crec que és una bona notícia. En aquest sentit, la guarderia, i ja per acabar, si vols, aquest tema, què penses que pot aportar ja des de molt, molt, molt petits al nen? A part de la condició que tu ja explicaves, d'igualtat, de no discriminació, però com a educació, com a base?
Pues interactuar con otros niños, también crecer en la diversidad, en vivimos en sociedades muy plurales, muy diversas, y que esa es la realidad de la mayoría de los países, y creo que eso es algo muy positivo que abre pues muchas ventanas, ¿no?, a los niños, a la imaginación, a la cultura, a la interacción social.
Doncs mira, es va molt bé aquesta darrera resposta per passar al següent tema que ens proposes, perquè jo crec que té molt a veure en el sentit de la tria de les joguines, la selecció de joguines de cara als Reis, no? Sabem que en aquestes setmanes els nens, jo ho he viscut a casa, doncs redacten amb molta il·lusió la seva carta, tu els pots conduir o no conduir, però ells tenen les seves idees una mica preconcebudes, evidentment, i aquí en aquest programa, justament ahir parlàvem amb el director del Museu dels Joguets, com han canviat els joguets, no? Jo ho veig, no?, els meus fills, les seves il·lusions no són les meves i segurament molt menys les dels nostres pares, no? Però aquesta tria de joguines també és una oportunitat per educar i per, d'alguna manera, fer-los una iniciació a la cultura.
Así es, y es que en estos dos temas, el que acabamos de dejar y el que ahora nos incorporamos, hay una actividad que es crucial, que es jugar.
Muy bien.
Y creo que eso hace ilusión a todos, a las niñas, niños, adultos, a todos nos hace ilusión jugar.
Sí.
Y para eso necesitamos tiempo, y tiempo de calidad. Y entonces el jugar, que también es un derecho a los niños, de los niños y las niñas, aprender a jugar y jugando también así para aprender, creo que es crucial en estas fechas y tener como varios indicadores en el momento de eso, de elegir con qué juegan las niñas y los niños. ¿Cuál sería el primer, uno de esas primeras pautas que se tendrían que tener en cuenta, ¿no? Pues una de ellas es, siempre se dice, ¿no?, la seguridad.
A ver, ¿la seguridad en qué sentido?
¿En qué sentido? Por ejemplo, muchas de las alertas de seguridad, más allá de las alimentarias que se dan en el marco europeo, tienen que ver con juguetes, por intoxicación, por tragar a los niños pequeños, por ejemplo, pequeñas piezas.
Aquestes peces petites que es poden trencar o que poden...
O porque puede haber sustancias tóxicas. Bueno, aquí hay también una normativa, pero de verdad es el primer...
Sí, que han tenido presente.
El criterio, el que es, ¿no?, la seguridad, el cuando vemos, por ejemplo, que tienen ese como certificado CE, que es conforme a la Unión Europea, conforme a los criterios,
sí,
¿no?,
el vistiplau de las normativas de la Unión Europea.
Exactamente, sí. Eso es uno de los primeros criterios, ¿no? El que
está
de
tenerlo
presente,
porque de vegades, o muchas vegades, nos fixem en aquel detalle.
Exactamente, eso es importante. Un segundo aspecto, una segunda pauta que creo que es muy importante es, y que va en relación a una campaña que está haciendo también el Ministerio de Consumo a nivel de España, que es Sé más juguete. Es decir, un niño, más una niña, más que tener juguetes, también lo que le agrada o lo que le hace mucha ilusión es tener una persona que juegue con él, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, que existe ese tiempo para jugarse más juguetes, va referido, ¿no?, a las personas. Al final, el juguete es un medio, pero para...
De relación.
De relación, pero lo importante son las personas.
Efectivamente.
Entonces, ese tiempo para poder dedicar a jugar. Y quizá cuando pensemos en ese juguete que le daremos a una niña, a un niño, también cuánto tiempo le podré dedicar a jugar.
És molt interessant. Jo volia demanar-te a veure què n'opines, perquè a mi, jo és que tinc una visió particular d'aquesta història, que la meva voluntat no sempre arriba a les meves possibilitats. No sé si m'he explicat. Jo tinc de vegades unes expectatives i no arribo a tant. Però sí que és cert que a mi em sembla una mala decisió allò que succeeix tant que arriben els catàlegs de joguines, de moltíssimes cases de joguines, i tu li plantes al teu fill el catàleg davant. I vinga, clar, aquell es torna boig perquè sap que els Reis són mags i que tenen possibilitats i que durant l'any tal vegada no es pot arribar a aquesta joguina, aquesta. I llavors es torna, surt la, entre cometes, l'ambició del nen desfermada, sense portar-lo, sense encarrilar-lo una mica. Clar, el nen té un desig, el nen és, moltes vegades és un instint. I a mi aquesta pràctica de, mira, aquí està el catàleg, ves marcant, a veure què tal, a mi no em sembla bona idea. A mi em sembla una mica més interessant guiar-lo, conèixer el teu fill, veure quines aptituds que ell té, li pots d'alguna manera remarcar o desenvolupar, no? Per exemple, si és més tecnològic o és més matemàtic o és més de lletres, doncs sí. Hi ha molts jocs que poden doncs fomentar això. Tu com ho veus aquesta... Jo crec que és important l'acompanyament dels pares en aquest sentit i la coneixença dels propis nens.
No, claro, y ahí también habla mucho del conocimiento que tienen, ¿no?, las madres y los padres de sus hijos. Mm. Hace poco había un artículo del Vira Lindo en el País, sí, que se llama El mejor algoritmo, los mejores algoritmos son los padres, y decía precisamente esto, que los padres conocen muy bien la personalidad de sus hijos, sí. Y bueno, por ejemplo, no podemos olvidar regalar libros según la personalidad que tenga cada niño, de aventuras.
Ara tiré una cosa, pero la meva filla petita, que m'ha vingut amb la carta evidentment, em diu, es que son todo casi todos libros. Digo, bueno, pues ya está, ¿ves? Si es lo que tú desitges. Ella es que es molt lectora, es la més lectora dels tres, tot i que els tres els hi agraden. Això és interessant, de seguida fem una pausa publicitària, que a Ferran Cadevila, que ha deixat la pilota per fi, ara m'està dient, hem d'anar a publicitat, i li faré cas. Però un darrer comentari, a veure què n'opines. Tot això que dius, és a dir, conèixer el teu fill, guiar-lo una mica, també és una manera d'estimar-lo i també requereix una mica de temps, que tal vegada ens costa una mica als pares trobar aquest temps per dedicar als fills i tenir aquesta mirada doncs, sensitiva, no?, cap a ells i també d'acompanyament. Doncs estem amb Verónica García Morales, hem de fer una pausa perquè si no el Capdevila entrarà i m'escanyarà, i tornem de seguida perquè encara tenim un tema per tractar amb ella.
Ràdio Estel, la ràdio del teu Nadal. Ràdio Estel us desitja bones festes. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Aquest any demana als Reis Catalunya Cristiana. Cada setmana tota l'actualitat de l'Església a casa teva. Subscriu-t'hi des de 90 euros l'any. Catalunya Cristiana, informació i cultura religiosa amb mirada pròpia. Descobreix més a catalunyacristiana.cat.
Ràdio Estel, Tortosa, 90.1.
Camins.
Ets el pacient zero. Ho tinc claríssim. I Pere Juventí és l'última víctima. Serà víctima demà, Pere Juventí, no ho sap.
No, jo estic...
Però demà serà víctima.
No l'has mirat als ulls.
I l'origen ets tu?
El magazín de la vesprada...
Avui està bastant constipat, jo veig que hi ha un risc.
No, Pere ja està, ja ha caigut. Pere, és una qüestió de temps.
A Ràdio Estel.
Cinc minuts passen de 2:15 de nou, estem en directe, això és Ràdio Estel, això és Camins, la cua del lleó de la programació en directe de la casa, i estem amb Verónica García Morales reflexionant molt sobre la infància. Avui, evidentment, en una setmana doncs, en què pertoca. Per rematar, el darrer tema que volies comentar, Verónica, amb nosaltres, és justament el Dia de Reis, que arribarà divendres. La vespre sempre és molt... Està tota la il·lusió allà, no?, de vindran i prepares els detalls i tota aquesta història, però el dia que mola és quan t'aixeques el dia següent i ho tens tot allà, tota aquesta sorpresa. Com volies enfocar-lo aquest dia? A veure, cultura i oci, has posat aquí al guió.
Sí, perquè és també no un tiempo de... També no de disfrutar con la família, con los niños, con esta ilusión a la que haces referencia,
sí.
Pero también quería comentar, ¿no?, qué espacio tiene la cultura en nuestro tiempo de ocio en este contexto. Uh-huh. Porque también un poco la ilusión de recibir un regalo también habla de esa como necesidad que tenemos de saber qué ven los otros de uno, ¿no? Cuando tú regalas algo, se supone que lo haces pensando en la otra persona, no en lo que a ti te gusta, sino que lo que le gusta al otro.
Ahora continuem, pero es que em fas reflexionar i ho he de treure. Jo he conegut situacions no diré noms, podria dir-les, no ho faré, perquè probablement em crearé enemics. Atenció, atenció al que explicaré ara, què és? Una família, no? Germans, etc., que tenen fills, doncs tu fas els regals de la família contrària, però ja els han comprat els de la pròpia família. Te'ls donen a tu perquè tu els entreguis. O sigui, l'antipersonalitat de tot.
Clar.
No sé si m'he explicat bé. És a dir, jo ara, per exemple, he de fer un regal al cap de vila, no? Llavors, en lloc de jo preocupar-me pel Ferran i dir què li agrada, el conec, això li farà il·lusió, i, o la Paula, doncs el que faig és parlar amb la família de la Paula i li dic, compra'm tu el que et doni la gana. M'ho portes i jo li donaré. És a dir... Clar. Quin sentit té un regal així? Jo al·lucino amb aquestes coses. La gràcia del regal és sentir que t'has preocupat, que has dedicat temps, que has posat mimo, carinyo, i que, més enllà del valor material, és el cor que li has posat al regal. No?
Exactament, és l'emoció que crees en torno a, pues, a un objecte que vehicula, no? Ese cuidado, al final también es una forma de cuidarnos. Y por eso hace mucha ilusión realmente. Otra cuestión es, bueno, cómo ha derivado en el sistema en el que actualmente estamos.
Es que el sistema actual es tremendo. Ahora lo comentaba en fuera de micro que yo, a mí me fa una mica de vertigen cuando faig passejades per centres comercials o persones comercials en aquests dies, perquè és increïble la quantitat, la densitat de persones. És com la gent es torna boja. A mi em sembla flipant.
Sí, con los objetos. Y por eso quería también, ¿no?, destacar un poco el tema de la cultura. ¿Qué experiencias culturales podemos compartir? ¿Qué experiencias culturales creemos que le puede gustar, ¿no?, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, desde los libros, que es la lectura, hasta pues una obra de teatro, un musical, un concierto, una exposición, no sé, hay muchas actividades culturales.
Yo siempre, sí, yo es que soy muy partidario de qué tipo de regalos, es decir, yo te regalo temps, cultura, te regalo una experiencia, te regalo una estona, te regalo un momento. Perquè sempre, jo crec que són les estones que et queden a dins, a no ser que sigui un regal molt, 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 molt ben pensat, molt acurat, que també et pot arribar, no dic que no. Però és que som molt partidari d'aquesta cultura, d'aquest oci, de regalar temps, de regalar, passarem temps fent aquesta història tots junts, no? A mi m'agrada molt. Verónica, ¿alguna otra reflexión antes de acomiadarte?
Pues que sigan con mucha ilusión, ¿no? Este viernes, este Día de Reyes,
claro que
y
sí.
Que os traigan lo que habéis deseado, y si no, que también os haga descubrir cosas nuevas. Que eso también es interesante.
Que ens portin sobretot regals fets amb el cor. Això és el més interessant, i que la il·lusió no s'acabi. Verónica García Morales, moltes gràcies. Conxita, gràcies també per acompanyar-nos. Quan marxes a Mèxic? Ui, encara queda a gaudir, Conxita i Verónica. Mil gràcies i que vagi molt bé aquestes festes.
Moltes gràcies, Rafa.
Vinga, nosaltres que fem una altra petita pausa, i atenció perquè arriba Alberto Gómez, molt ben acompanyat.
Radio Aster.
Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat a base de vitamina C, zinc, coure i seleni que contribueix al funcionament normal del sistema immunitari. Aquest hivern pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i sol·licita Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2023. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Si els busques, els trobes. Si t'has perdut algun programa de Ràdio Estel, el tens a la ràdio a la carta de radioestel.cat, perquè tu triïs quan escoltar el que tu vols escoltar. És la ràdio a la carta de radioestel.cat. Tu tries.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
Que jo crec que és un canalla que va, no?, amb ganes de... O derrotat per...
És que un dia fotré un petó aquí en directe.
Camins.
Ens agraden els dimecres, Alberto Gómez.
En el moment en què tu t'has de baixar la teva parada, jo no vull que arribi. Jo vull que s'averí, jo vull que es pari, jo vull que, no?, que es ralentitzi.
Que el moment sigui etern, podríem dir.
Que hem de quedar-nos una estona en el metro per una avería, sigui amb tu.
Radio Estel.
Hasta que sintió toda su piel erizada. Hasta aquella pregunta, casi olvidada, en el tiempo. ¿Vienes?
On tu vulguis, Alberto. Jo vaig on tu vulguis.
Expliquem històries.
Doncs ja hem fet la prèvia, ja hem fet la prèvia d'aquesta secció i ja hem tingut aquest primer tast en forma de separador amb la creativitat de Ferran Capdevila i Paula Moreno, que sempre ens regalen aquests moments de programes anteriors. Jo us dic una cosa, si alguna vegada ens donen un onda serà pels separadors, jo ho tinc claríssim. Alberto Gómez, bona vesprada.
Que, o sigui, que és més important, no?, el que separa que no el...
És que el programa sencer és una excusa perquè vagin sonant separadors al final.
De fet, jo tenia un company de pis, sí, que estudiava publicitat i que ell deia que odiava la gent que no suportava els anuncis. I ell deia, és que l'important, no?, la cosa bona de la televisió és quan arriba els anuncis, deia ell.
Home, jo no sé si
lògicament, tant... estudiant de publicitat.
Clar, de publicitat, ell ho defensava. No, jo no sé si tant, però que aquí li han donat personalitat al programa mitjançant els separadors, això ho tinc jo claríssim.
Molt xulo, eh?
I efectivament, el mèrit moltíssim de Ferran Capdevila i Paula Moreno cada dia s'ho curren. Bueno, Alberto Pérez, periodista de Jerez, però bueno, un català més entre nosaltres des de fa molts anys, cròniques, reportatges i autor d'aquest meravellós llibre Por un momento, en què fa doncs tot un reguitzell de microcontes meravellosos i cada dimecres, bueno, cada 15 dies els dimecres, ens ajuda a fer una passejada per tot aquest univers. Avui, Alberto, deixa'm que ho digui, conciliació familiar, tu m'ho deies a l'entrar.
Sí.
Vens molt ben acompanyat, que els hem convidat a que entrin aquí a l'estudi, però són tímids i discrets i no han volgut, i em sembla molt respectable, però vens acompanyat dels teus fills Marc i Bruno.
Correcte.
Des d'aquí una salutació a Marc i Bruno. Mira, mira, estan saludant, perfecte. Dona's la pilota, que juguin una mica. Juga amb ells a la pilota, Ferran. Doncs em fa molta il·lusió que t'hagin acompanyat, conèixer-los i que escoltin també aquest moment. Escolta, il·lusió, setmana de la il·lusió.
Correcte. Sí, sí, són festes, són dies... Són moments per compartir, evidentment, no? Per disfrutar, però també per imaginar, somiar o prometre's no anar-hi al gimnàs, que és molt, no?, molt habitual. Si
bueno,
no...
el gimnàs és molt somiador, allà a la cinta també pots anar somiant alguna cosa.
Eh? Jo acabo de passar per davant d'un i no m'ha aspirat cap microcompte, ho confesso. No diré el nom del gimnàs, però no m'ha...
Ara m'estava dient el Capdevila que també és un moment de molts propòsits d'any nou. Hi ha gent que funciona d'aquesta manera, que fa com un balanç i es proposa, no?, per aquest any, moltes vegades acaben en fracàs estrepitós.
Jo vaig enviar-te una cosa el 31, home, sembla que va agradar.
Et dic una cosa, em va enviar un missatge via WhatsApp a Alberto Gómez, impagable, li vaig contestar amb molt de sentiment perquè és que realment em va impactar, no, era una cosa interna entre nosaltres, però dic, és que Alberto, és que és impagable per aquesta sensibilitat que regala i que a mi en el moment em va fer reflexionar, evidentment. Avui continuarem reflexionant amb els teus microcontes i amb aquesta il·lusió.
Sí, home, sí, jo crec que podem fer-ho, ho hem de continuar fent, perquè sí, tu disfrutes, jo disfruto. I
fem disfrutar, i fem gaudir, que és del que es tracta, perquè nosaltres estem de cara a l'audiència. Que sàpigues que tenim un parell de microcontes que companys de la casa ja saps, que han seleccionat també perquè puguin sonar en antena i perquè tu comentis el que vulguis, però podem fer aquest exercici de pensar en la il·lusió d'un moment com aquest, aquesta setmana. No sé si en el teu llibre tens algun microconte que pugui encaixar, segurament sí.
Sí. Anem a intentar-ho.
Vinga, va, anem a intentar-lo. Comencem amb un primer microconte i a partir d'aquí, com ja sabeu, fem la reflexió personal. Paula, música maestro.
Llevaba ya varios minutos preparado, sin dejar de mirarlos y sin dejar de pensar en todo lo que cambiarían aquellos peldaños, si es que se decidía a subirlos. Una escala, ¿eh?
Una escala. Que pot conduir a, segurament a una trobada.
Segurament.
És que aquí, clar, a mi m'encanta quan... és la gràcia del microconte, Alberto. És a dir, s'obren tantes possibilitats, perquè saps el primer que m'ha vingut al cap? Serà segurament perquè aquí a Radio Estel tenim una escala.
No em diràs una mudança o...
No. Saps el que havia pensat? Una entrevista de treball.
Mira.
Perquè jo he pensat, bueno, aquí a Radio Estel la gent que ve a fer entrevistes, darrerament hem tingut entrevistes, ha de pujar unes escales, ha de caminar entre ordinadors i redactors i trobar-se amb un senyor director que li farà la entrevista de treball. I clar, depèn com va aquesta entrevista, pot canviar-te la vida.
Mira, et diré una altra situació. Pels molt aficionats a Friends,
sí?
Hi ha un moment en què Ross ha de triar entre porta esquerra i porta dreta.
Ai, sí, és el moment aquest de la platja que té la nòvia que s'ha quedat calva. Bueno, s'ha quedat calva perquè la Rachel
l'ha convençut per
rapar-se i estan en un moment en què volen tornar Rachel a retomar la seva relació, encara que ell té una relació en marxa. No?
Doncs és com una mena d'escala, no? Pujar-la o quedar-se. No?
I està Ross allà, que no sap per on tirar. I de fet s'acaba l'episodi sense saber quina porta tria, perquè obre la porta... I no se sap qui està darrere de la porta, si la nòvia actual o Rachel. Ja us dic jo que és Rachel. Vale? Jo imagino que ja tothom ho sap. Per cert, és l'episodi en què li dona aquella carta... És que soc molt
llarga.
La carta llarguíssima.
O eterna.
Eterna. I no la llegeix Ross, i al final li diu, te lo parece... I ell diu que
no
sí,
sabia,
que,
no
sí,
sabia que
sí, me lo parece. I després no li pareixia res del que estava a la carta. Doncs és això, és una decisió... És que aquest silogisme, Alberto, si el fas amb profunditat en la teva vida, és a dir, si dius, bueno, aquell dia, en lloc d'agafar el torn A, agafo el torn B, em perdo tot això que he viscut, eh?
Sí, sí. Un tren.
És increïble,
un metro.
Sí, sí. Un minut de retard... de qualsevol història. És una mica per tornar-se boig, però també és la gràcia de la vida. Una mica el... sí, tenim libre albedrío, però no sé si fins a quin punt. També hi ha un punt d'assar molt fort a la nostra vida.
Si vos et planteix una altra decisió, però bastant diferent.
Ui, a veure, doncs ja en tens amb els sentits a tope.
Sus dedos temblorosos volvían a delatarlo, pero no podía evitarlo cada vez que se lo pedía. Verse ante aquel último botón, ante aquella espalda.
La espalda m'acaba de deixar despistadíssim.
Que fàcil, et demanen, no? Que una petita ajuda.
Ah, una petita ajuda jo de... Ah, vale, sí, clar. Bueno, és el que havia pensat, evidentment.
Ajudes o...
O no ajudes.
O no ajudes.
Bueno, s'ha de fer tot amb delicadesa en aquesta vida, eh? Si t'ho demanen és perquè necessiten l'ajuda o la volen. No sé si la necessiten o no la necessiten. Però també és una decisió, evidentment.
Totalment.
Perquè té un punt d'intimitat.
De fet, és com una escala, també, no?
Efectivament. Allò de ajuda'm con la cremallera, que tal... Sí que hi ha una... Cal confiança. Hi ha gent que no, eh? Ara estic pensant en persones que jo conec que tenen molt poca vergonya amb aquestes històries. Però hi ha gent que pot ser un acte molt...
Jo fins i tot et diria que... No sé per què, m'agrada més el tema dels botons.
Ah, t'agrada més...
Més que la cremallera, no sé.
Bueno, clar, perquè la cremallera és un acte més de seguida i el botó és més delicat.
Sí, és
un
poc a poc.
Més eròtic, podríem dir-lo així.
Sensual. Doncs,
sensual, eròtic, sensual. Sí, sí, sí. Vols que escoltem algun dels microcontes que s'han deixat?
Vinga,
tenim a una de les persones que probablement podria encaixar en el segon grup que t'estava dient, gent bueno, amb un descar interessant. És la companya del matí, Mercè Raga. Una crac, una amiga, l'alcaldessa de la parròquia, evidentment, que ens ha deixat aquest missatge per tu i ha triat el seu microconte favorit. Escolta, Mercè Raga.
Hola, Alberto, la Rafa, bona vesprada, camins. Bé, és un plaer escoltar-vos. Alberto, t'haig de dir que m'agrada moltíssim acabar el dia, cada 15 dies, escoltant aquest microconte que ens detalles. És tot un plaer i bé, si m'ho permets, m'agradaria compartir avui també, Rafa, amb vosaltres, amb Camins, un microconte que he triat i no sé si a l'Alberto doncs, després em pot parlar una mica. Va, m'atreveixo i ho llegeixo, a veure què us sembla. Diu així, quizás era su foto favorita, en la que no los enfocaron, en la que no miraban a la cámara porque no dejaban de buscarse, como ajenos a todo.
Uf, me encanta, Kep. Sí. Bueno, són d'aquestes...
Gràcies, senyores i senyores.
Són, bueno, gràcies per triar-la, aquesta història, o aquesta microhistòria, doncs que explica aquelles fotos que són quasi, no?, molt espontànies, 100% naturals, que costa, no?, avui, sobretot, que estem tan pendents de sortir bé a les fotos, doncs que aquella foto en la que dues persones es miren, o quasi que no poden deixar de mirar-se, que hi ha un algo que es transmet, que es comparteix, i que, afortunadament, diguem, algú ho ha captat en una foto. Però, sobretot, allò d'ajenos a todo. Perquè si t'estàs mirant, no?, d'aquesta manera intensa, o sensual, amb una persona, doncs la resta no hi compta.
Jo, en aquest sentit, ara no puc deixar de pensar en la contrapartida, no?, o en l'antítesi. Tu mires la galeria de fotografies d'un mòbil, si algú te la deixa mirar, i saps molt bé ahir quina sensibilitat n'hi ha. Perquè moltes vegades són fotos absolutament repetides i posades. La cara de foto, per entendre'ns, no? La cara de foto. I a mi què vols que et digui? A mi em sedueix poc aquesta manera de posar, no?, la cara de foto. Però la foto especial sí que és cert que és aquella que immortalitza un moment en què tu no estaves pensant en la foto. Estaves pensant o sentint una cosa molt diferent. I és per mi és la màgia. T'he de dir una cosa, a veure què penses. A mi les fotografies no m'agraden, ja t'ho dic. Jo tinc molt poques fotos al meu telèfon.
No demanaré una, vale.
No, home, jo sí, podem fer-nos fotos. De fet, aquí em fan fotos cada 2x3. La Maria José Mendoza i companyia. Però les fotos per mi tenen un matís que sempre em sap a melancolia. No sé per què. Allò de mirar enrere i veure la imatge... Jo ho visc així. Hi ha molta gent que no, eh? Que la fotografia li ajuda a recordar la felicitat o aquell moment. Jo mai busco una foto per mirar-la.
I si te la trobes?
Depèn del que sigui. Sí, segurament em crearà aquesta sensació que ja tinc molt interioritzada, que és la melancolia una mica.
Jo crec que passat. Aquestes fotos que, per exemple, es queden dintre dels llibres i que es trobes, no sé, un bon dia així, sí, de manera inesperada, completament inesperada, doncs et regalen un parell de minuts així bastant intensos, crec, recordant aquesta foto, que evidentment tu l'has deixat allà per alguna cosa. És a dir, no l'has llençat, no? De petits, quan teníem aquest carrete de 24 o 36, no? Llençaves algunes, tard o d'hora, no? Però aquestes fotos més especials sí que les guardes d'alguna manera. I en un llibre és un bon lloc per guardar-les.
El món de les fotos també és. És que ara estan compartint aquí al xat de la parròquia una foto meva en pijama. Bueno, és igual. Esteu trencant la màgia, amics de la parròquia. Alberto, algun altre microconte? Va, regala'ns.
Jo?
Sí. Ui, doncs, aquí tens un escrit a mà, aquest, què?
Sí, bueno, porto dels del llibre i porto...
I portes d'extra.
Sí. Doncs, si et sembla...
A veure per on tires.
Sí. Saps que en aquestes nits, no?, hi ha algú que trepitja, no?, i que intenta, no?, no?, pels pisos, doncs... Respirava aliviado, incluso orgulloso, como un ladrón que mira, absorto, el interior de la caja fuerte que acaba de abrir. Había llegado hasta allí, sin tropezar con nada, sin despertar a nadie. Sí, lo había logrado.
Bueno, podria descriure qualsevol de les nits que viuen... No farem spoilers de res, eh?
No.
No farem spoilers de res. Però és molt maco, diguem així, quan els Reis Mags entren a les cases d'amagat, en el silenci de la nit, i van preparant el que després... Jo sempre penso que és com una bomba de felicitat. És una frase, sí, és una frase de Mafalda.
Ah.
O més o menys de Mafalda, de Quino, que deien... ella parlava de la nit de Reis i els definia com a terroristes de la felicitat. És a dir, programaven una bomba que esclatava el dia següent. Però l'explosió era la il·lusió i la felicitat.
Que és molt aquests dies.
És molt aquests dies.
I que hauria de durar tota la resta d'any, però ens, no? ens ocupem amb històries que ens treuen aquesta il·lusió.
Tenim dos camins ara mateix. Tenim un altre microcont que han seleccionat, el podem deixar per a setmanes perquè això no caducarà, i tenim el testimoni de la Nina, que és de la caravana. Però si vols podem rematar el moment amb un altre microcont, perquè m'encanta escoltar-te. I jo crec que ens dona un moment d'intimitat. És que aquest programa té una línia i quan vens tu... La línia es converteix en una nebulosa de delicadesa, i m'agrada molt que succeeixi, Alberto. Per tant,
hem parlat del protagonista, no? Del que camina a les fosques, no?
Sí.
Doncs, i els que esperen a aquesta persona o aquestes persones
això,
que arriben a les fosques?
Això despertarà sentiments a tothom, perquè tothom hem viscut aquesta sensació.
Doncs, aquí va.
Vinga.
Por poco tira el agua y las galletas, y casi se olvida de dejar los zapatos. Está hecho un saco de nervios, y ahora debería dormirse. La noche más difícil para lograrlo.
Oh, es veritat, ¿eh? Com ens costava dormir.
Molt. Sí.
Jo m'ho passava... Per mi era una mica tortura, t'ho dic.
És el, comences a donar voltes.
Sí. No hi havia manera. Però que maco i quins records d'infantesa i d'il·lusió. És una il·lusió molt pura.
Home, quan col·loques, no?, el got i les galetes, estàs tremolant.
Per suposat. És una nit increïble, sobretot si es viu encara amb aquesta il·lusió de la infantesa.
I tremolar sempre és
bueno. Bueno, és que un dia parlarem, si vols, de tremolar. Perquè tremolar, que en principi té una connotació negativa, pot ser un acte meravellós, eh? El tremolar per l'emoció que et surt de dins.
Aquí al llibre hi ha no sé quantes mil vegades que apareixen...
Hi ha molta tremolor, no?
Sí,
hi ha molta tremolor.
I la paraula carícia... Oh, sí,
oh
sí.
Carícia, fantàstic. Carícia i tremolor, atenció, que pot ser un binomi meravellós. Alberto Gómez, moltes gràcies per visitar-nos, gràcies per venir també amb els teus fills, i ens trobem d'aquí 15 dies amb moltes ganes de seguir explorant els microcontes.
Serà un plaer.
Vinga, nosaltres, que se'ns acaba el temps, Camins dura el que dura, i recollim.
Fum, fum, fum!
A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dimecres de la segona temporada de Camins, amb un home que podria jugar a l'Intercity, però perfectíssimament. Ho ha demostrat durant el programa fent la foca amb la pilota. Ferran Capdevila a la producció, Júlia Julve i Carla Buigas a la redacció, amb el cameo de Judit Caselles, Los Andares de la Diva, la nostra segona vida, la virtual, és a les mans de Maria José Mendoza, i la clau de tot plegat, Paula Moreno, a les vies de so, al muntatge musical, la tècnica més cotitzada de la casa, però no ens la robareu, por encima de mi cadàver. Ara, de seguida, més informació en el butlletí de les 9. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 5 del matí. Avui, per cert, enterrament del Papa en directe a partir de 9:45, us recordo, amb Ignasi Miranda. I pels del directe, que acabeu de passar una bona nit de dimecres. Xavi, si us plau, no la caguis contra l'Intercity. Nosaltres, que ho deixem aquí, però demà, en la nit de Reis, la nit de la il·lusió, tornarem a la càrrega, farem Camins, cuideu-vos.